El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Quart de 10 del matí, avui en companyia aquí a la tertúlia de la Ràdio Municipal de Sant Cugat, de la Maria Sansa, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís de Maria Balcells, molt bon dia.
Bon dia.
Del Pasqual Lussó, molt bon dia.
Bon dia.
La Maria demanava pel Joan Ramon Armadàs, ahir a la nit, podríem dir, no al vespre a la nit, em va dir que no vindria aquest matí.
Bueno.
Així que ja l'esperem la setmana que ve. El Pasqual comentava abans de començar la tertúlia, ens estava parlant de les caramelles, com és tradició aquí durant la Pasqua, sortiu al carrer a cantar. Com ha anat aquest any?
Jo diria molt bé, molt bé. Jo penso que és com cada any. Jo crec que en aquest aspecte hem fet forat. Vull dir, crec que... home, esclar que trobes gent que no sap què són les caramelles ni ens ha d'allò, però és que fem un escombrat per tot el poble, vull dir, i mantenim aquesta tradició. Jo crec que és molt maco mantenir aquestes tradicions així, i fem les dues parts, diguem, la institucional, pels carrers i a l'Ajuntament i a la llar de Santa Rosa i d'allò, i després les particulars, diguem, a les masies, bueno, masies ja no queda, només anem a la masia de Can Trabal, que és l'única masia que queda, però bueno, però fem aquestes, i aquestes, i crec que puc parlar així, són les que ens donen els dinerets per poder fer després una excursió, i per la Pasqua a Granada fem una sortideta.
Passa que aquest any és festiu a tot Catalunya, en substitució de l'11 de setembre, que normalment acostuma a ser només a Barcelona o alguna ciutat, Sabadell diria que també s'hi acull, però aquest any, en substitució de l'11 de setembre, ja cau un diumenge, a nivell de Catalunya és festiu a tot arreu.
Ara, jo t'asseguro que acabes, ho comentava la Maria Sansa, acabes rebentat. I com que el cor, vulguis que no, cada any som un any més grans tots, jo no sé com hi ha tanta gent que aguantem, fem matí i tarda, perquè per la tarda també vam fer un altre recorregut pels carrers de Sant Cugat.
Aneu amb el cistellet?
Sí, i tant.
Sí, i us hi posen ous, també?
No, d'això no.
Dinerets.
I mira que els demanem, perquè enguany hem fet una cançó, bueno, hem tret una cançó perquè anirem a cantar Flix el diumenge, aquest diumenge no l'altre, i hem inventat una cançó, han composat una cançó que es diu Ous, pollastres i gallines, i però d'això, aquestes, ara també m'imagino que si jo ara, avui en dia, arribés amb un pollastre viu a casa, em sembla que seria ja declarar el divorci directament. Cosa que abans, en els nostres temps, i penso que parlo pels tres que estem aquí, matar una gallina no era...
Mare de Déu.
Els posava la oreca aquí...
Jo tinc una cunyada que encara ho fa.
Doncs...
Només es menja els pollastres i les gallines que mata ella.
Però
ja quan era petita només ho feien per Nadal, això, eh?
Sí,
que tampoc n'hi havia, això.
No, però bueno, d'acord. Sí, home, el pollastre era una menja de festiu, però avui dia és que les mestresses de casa ja no saben... No,
pollastres i conills es mataven,
sí,
a casa,
pa,
i tant.
Exacte, però avui
no parlem del porc.
Exacte, sí senyor. I és un costum, és una d'allò que s'ha perdut del tot.
Doncs, amigo, així que teniu bolos, que podríem dir... Bueno, normalment ja ho feu.
Sí,
no?
sí, volteu, fem bolos. Sí. Però anar a Flix, clar, bueno, anem a Flix, ja et dic, diumenge que ve no l'altre, i, bueno, es necessita molta afició, eh? Perquè haurem de sortir d'aquí, suposo, a les 6 del matí, perquè per arribar a Flix no és tan senzill, fer totes les actuacions. Ara, hi ha una hospitalitat extraordinària entre aquestes... amb aquestes corals i tot això és molt, un ambient molt maco.
Jo penso que ho hem de valorar, això, és a dir, forma part d'una tradició,
sí,
però no deixa de ser una expressió pública d'una riquesa com és el cant i el cant coral, i això jo penso que és un element didàctic fins i tot de cara a la ciutadania, no? És a dir, per sentir la música pel carrer, i aquí a Sant Cugat s'hi fan altres coses, no? Que també surten les petites corals. I aquesta tradició musical que ha anat lligada a l'església de Pasqua, en aquest cas, i tal, però després té una continuïtat amb un arrelament de l'afició de la música més enllà dels professionals, per dir-ho d'alguna manera, amb el món infantil i en el món, doncs, dels adults, que això...
Aquí s'han cugat els últims 20 anys, vosaltres ho deveu haver notat, a part de que la lira ha crescut, que sou més gent ara que fa 20 anys enrere, es nota amb el públic. Jo havia anat a actuacions de caramelles que érem 10 persones, sí, escoltant en alguna plaça en concret, plaça Lluís Millet. O...
Sí.
I ara hi ha públic.
Sí, 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 sí.
Ara es nota públic, a part de les senyores dels cantaires que els van seguint a tot arreu.
Sí, bastants. Sí,
sí. És el públic més fidel.
La gent surt a la finestra, també, no?
Sí, sí, sí.
No, no, i baixa el carrer. Es nota, ara, es, ara cada any es nota que hi ha més gent que s'atura a escoltar-los. Sí.
Està bé.
Sí, sí.
Dèiem amb el tema de no perdre les tradicions, jo, perquè vam seguir des d'aquí Cua.cat que vam fer alguns enregistraments amb el tema del 1714, la cantata que vau fer, sí, amb els cors de Clavell, i vam veure, per exemple, en el cas del Coral de la Vida, algun jove havia entrat, em sembla que era el fill del Ramon Grau o el...
Sí.
Això, què? Les generacions no acaben d'apuntar-s'hi o
a veure,
estan esperant a agafar més experiència?
A veure, això ha canviat molt, perquè amb la igualtat de la dona resulta que l'home ha de fer les mateixes tasques a la llar que, els homes i això. I
que està molt
resulta,
bé.
Em sembla molt bé, em sembla molt bé, però això mata... La llibertat que tenia l'home de fotre el camp dissabte i diumenge, deixar els nanos allí, tota la família, i, i d'allò. I la dona li dius, tu, això de que el gust per tu i el nano per mi no
s'ha acabat.
No s'ha acabat. I aleshores és difícil els joves que es puguin incorporar tan lliurement. En tenim. Bueno, van entrar tres amb el Xavi Grau i després ha entrat un altre, però és difícil, perquè és difícil conciliar la vida familiar. Abans, quan l'home era el mascle, doncs mira, tu ja s'hi venia a cantar i a callar, i prou. Però avui dia la cosa ha canviat molt i és difícil que s'incorporin joves, perquè, clar, no poden col·laborar a la casa.
El que passa que és, jo crec que és un tema cultural, que als homes, en general, els hi costa bastant més de participar en qualsevol activitat.
Sí, són més tímids.
I he de dir que això ja comença des de petits, perquè jo aquests dies de festa he anat a veure els meus nets més petits, que un té 4 anys, i fan patinatge artístic sobre gel. I et fa molta gràcia perquè veus tot de nenes i un nen,
sí,
que té 4 anys, que és el meu net, que és l'únic nen que fa patinatge artístic sobre gel. Perquè no sé per què, des de petits, fixa-t'hi amb els nens, que els hi costa anar a les corals infantils, els hi costa anar a fer segons quin tipus d'activitats. Van,
sí,
a futbol i a bàsquet.
Sí,
sí.
Però les altres tipus d'activitats artístiques els hi costa molt d'apuntar-s'hi.
Però això està canviant.
És un tema cultural, completament.
Jo li diria, dic, que està canviant perquè, d'alguna manera, i jo amb això em crec aquesta teoria, que les dones tenen una capacitat extra de poder fer més d'una cosa alhora, cosa que sembla que...
Jo ho refirmo, això.
El meu gènere no en són capaços, és una broma. Però vull dir que això també es pot compatibilitzar. Vull dir que encara que reparteixin, que jo crec que això està molt bé, el que és, el que abans es repercutia només a la dona, doncs aquesta escena o aquesta escenografia ja està canviant. I jo crec que encara podreu créixer en adeptes. No sé si es transformarà o no la coralalia, perquè els temps canvien i es transformen. Molta gent pregunta, és que només són homes?
Sí. Oh,
vale. I a cors també, doncs, els cors comencen també a transformar-se. No sé, això serà decisió ja de la vostra entitat.
Els cors de claver han de ser dones.
Els cors de claver, sí, però...
No, però, perdona, les veus d'homes és el que jo deia abans. Escolta, un cor infantil, jo ja no podria entrar en un cor infantil.
No, clar.
Un cor de dones jo no puc entrar. Llavors, les veus d'homes, que són un cor de veus d'homes...
No vol dir que aparegui una secció femenina.
Això sí, això no és... No, ja n'hi ha, la Unió, sí, per exemple, són mixtes. Hi ha moltes més dones que homes. Això que deia la Maria deu ser gairebé genètic, perquè no és perquè se'ls hagi donat una educació masclista o se'ls hagi donat una educació discriminada. És que jo crec que deuen ser més tímids o les dones són més sociables o passa alguna cosa, això és cert.
Doncs era aquest apunt que feien de Pasqua, que ho hem tingut aquí. Per cert, aquest any no teníem programa a la ràdio, per tant no vau poder entrar en directe, que ho feu habitualment.
Sí.
Però ja l'any que ve aviam s'ho tornem a recuperar, el Joan Maribé, que el tenim de baixa, i tornem a recuperar el programa de les mones, que molta gent ens demanava què passa aquest any, però és que no podem arribar a tot arreu. I el Joan això li encanta i ho fa molt bé. Tema Setmana Santa, parlant de Pasqua, però si anem fins a Rams, tenim... Ha estat una setmana complicada, dura, jo crec, de les pitjors, informativament parlant, que hem tingut en els darrers anys, i sobretot centrat una mica en el tema que ha passat a Brussel·les amb els dos atemptats, a l'aeroport i al metro, en què es calculen unes 35 víctimes de recompte de morts, més gairebé un centenar de ferits, i que posa a relleu, jo crec, una mica amb la distància dels dies que han passat des d'aleshores, dues coses. I fa mal de vegades relacionar-ho, però una és què passa amb Europa, perquè hem tingut, i no ho vull relacionar tan activament, però la crisi dels refugiats, i diem crisi de refugiats que no se soluciona, ni veiem un horitzó que puguem treure, doncs, no sé, alguna evolució d'aquest tema que ja arrosseguem des de fa molt temps. I després la seguretat a Europa i la gestió que s'ha fet amb els conflictes que hi ha al Pròxim Orient. La resposta que ha fet Bèlgica d'atacar o bombardejar Estat Islàmic, Daesh, com a resposta, doncs, als atacs que ha patit. Però aquest embolic, que jo crec que és una espiral que creix i creix i creix, recordem que dels jihadistes són persones que són europees, que són belgues, i això encara acaba complicat, perquè senyalar el dit a un altre país en un conflicte bèl·lic, si tu m'ataques, si jo envaeixo, si és fàcil, però quan és en el propi territori i amb la teva pròpia gent, això ho acaba de complicar tot. Primer de tot, una mica...
L'atemptat que hi ha hagut a Lahore, ha sigut pitjor.
Sí, sí.
I ha sigut dintre dels mateixos països, podríem dir, islàmics, no? Per tant, a veure... Jo crec més en el poder de les màfies, que és difícil de treure. Allò, el tràfic humà que s'està fent amb els emigrats és una cosa molt escandalosa i no en parlem massa. I si aconseguíssim acabar amb això, jo crec que aconseguiríem acabar amb moltes altres coses.
La proximitat fa que augmenta la sensibilitat de les persones. L'atemptat de Brussel·les ens toca més de prop, ens afecta d'alguna manera perquè va implicat el tema de la seguretat i és un espai en el qual tots hi estem molt a prop. I el que s'ha dit, els que van morir, les víctimes que van morir a Brussel·les, aquests 35
més o menys, per donar-te
compte, a Brussel·les, en una setmana o en no sé quan, en un mes, moren cada dia a Síria pels bombardejos, violència armada, en la qual hi estan implicades totes les països que, doncs, ens escandalitzen aquests conflictes. És a dir, aquí va barrejat, doncs, l'hegemonia, va barrejat el comerç d'armes. És a dir, estem en una situació en què hi ha molts elements que juguen i molta hipocresia que hi ha al darrere, també. És a dir, els països i Europa, que és una dels fabricants d'armes i que no acaba de controlar ni té cap interès, doncs, per controlar on van a parar i com es distribueixen aquestes armes, alimenten la violència dels jihadistes en aquests països. I estem en un conflicte que hi ha molts elements i no és fàcil realment gestionar-ho. I Europa, a mi m'està, ho reconec, decepcionant. És a dir, la sensibilitat d'Europa, la reacció, és a dir, aquest posar fronteres, de dir, escolta, aquí no passarà ningú, blindem-nos nosaltres i els altres ja veurem què passa. Hi ha alguna cosa que ens està fallant dels valors d'Europa, dels valors de drets humans i de respecte a les persones que fugen. Jo vaig estar fa 3 setmanes, vam anar amb un grup fins a Argelers, camins de l'exili, vam fer la ruta amb un expert, doncs, ens va coincidir amb un dia de molt de fred i de pluja. O sigui, passant per aquells camins amb fred i amb pluja fins a la platja d'Argelers, estàvem recordant el que passaven amb aquests refugiats que entren a Europa, amb el fred, amb aquests campaments abandonats de la mà de Déu. Aquí hi ha una incapacitat de fer-se càrrec d'aquests problemes i d'aquesta gent. Volem tancar, i bueno, i mira França. França es troben ara de que Holanda ha hagut de renunciar a la reforma constitucional. Entre altres coses, hi havia, doncs, una discriminació de dir, escolta, els que tenen algun conflicte, els hi traiem la nacionalitat. És a dir, traiem-los ni que siguin dels nostres.
Però, Josep Maria, els països que s'estan comportant d'una manera... Tots els països s'estan comportant d'una manera de tancar fronteres, però els més bèsties són els països antics de l'est. Polònia, Txecoslovàquia... I per què passen per allà aquesta gent? Per què van cap a aquella banda? A veure, algú els porta cap a aquella banda,
quan no van a aquella banda, ara últimament, com que hi ha hagut doncs, la barrera doncs, a Grècia i tal, ara vas cap a Itàlia.
I aquí el govern de dretes els hi ha posat les barreres a Ceuta.
Sí, vale? Per això, però vull dir que no són només els països de l'est, no sinó tots, anys, tots.
Tu recordes el nostre jefe de la ràdio no se'n recordarà perquè no hi era encara. Què van fer els belgues al Congo? El van destrossar.
Sí.
I se'n van endur tot el que hi havia de valor. A veure, per què és rica Bèlgica? Perquè s'han endut tot el que hi havia a les mines del Congo. Sí. Estem pagant unes factures que potser comencem a mereixer-les ja,
No, jo volia parlar encara del jihadisme. És que ja vaig sentir, no dic que sigui veritat ni de lluny, que el jihad va diguem, fer un pacte amb el govern de Bèlgica de dir-li, mira, si tu no, si ens deixes estar tranquil, nosaltres ens deixarem tranquil anar a tu. És a dir, això després se m'ha refermat, jo no dic que sigui així, amb què qui va capturar els jihadistes va ser els francesos, perquè els belgues no havien fet res. Els van fer quedar fatal, el de Turquia, dient, escolti, si li he enviat la foto i tot, que més vol que li enviï? A l'altre fet no sé què, i dimissions que hi ha hagut pel mig. Això vol dir que és possible que el govern belga no tingués massa interès agafar amb aquests senyors. Si és que hi havia aquest pacte, que això també
una
es va dir del
Carot... Una certa incapacitat, una certa falta d'experiència.
A veure, això també es va dir del Carot Rovira quan van a parlar amb l'ETA i no sé què, no sé quant. Ara, podria ser que fos falta de capacitat, podria fer, o falta de voluntat.
Els serveis d'intel·ligència amb errors garrafals de tenir el del
correcte,
barret...
Correcte, però potser és una d'allò volguda, que això jo no ho sé. Aleshores, jo el que veig és que hi ha poca Europa. O sigui, aquí, clar, Europa perquè ens decepciona, perquè hi ha poca Europa. Europa hauria d'haver-hi el Ministeri de Seguretat, o com vulguis dir-li.
I no, que cap país... Hi hauria d'haver un govern sèrio.
Sí, i que cap país es pogués escapar, perquè clar, si cada país... Si cada país es compra cap als seus, diu, espera, és que això no m'interessa perquè llavors deixo de fabricar-me, això no m'interessa perquè... Això hauria d'haver-hi un ministre de Seguretat o de Defensa, com vulguis dir-li.
Que s'ha una mica amb l'economia europea, del traspàs,
sí,
també amb...
Sí, una mica. O sigui, aquí vam tenir la Unió Monetària, però tot això. I llavors evitaríem aquestes posicions individualistes i aquestes posicions de que realment penso que hi ha poca Europa i ens fa falta més. Respecte al que deia la Maria, si tens raó, Maria, en que el Congo... Bueno, hi ha molts tipus de colonització. Evidentment, hi ha colonitzadors, però penso que tampoc viuen gaire bé ara al Congo,
Home, amb l'herència que els hi han deixat no
sí,
poden
però,
viure bé de cap
però
manera.
És que ells tampoc s'organitzen. Si dius al Congo, dius a Sud-àfrica, que resulta que potser vivien millor, tenien més nivell colonitzats amb colònia que sense. Ja sé que perd la llibertat, això no dic jo, però és que ells tampoc se saben gestionar,
El cas de Sud-àfrica jo crec que és una mica complicat, perquè a part tenien un altre problema que era racial, però
és una discussió molt llarga,
sí,
perquè l'antiga Biafra, quan se'n van anar els francesos, no hi havia cap ciutadà d'aquell país que fos metge, i els hi van deixar els hospitals buits, sense metge.
Sí.
Per tant, a veure, ens ho hem de fer mirar tots plegats una mica,
Sí que sí, però com dius tu, és un debat molt llarg que no...
Una mica el que heu anat dient vosaltres, el discurs o el debat també és, evidentment, les repercussions d'accions que s'hagin dut a terme en aquests territoris, és evident que s'ha d'analitzar, i hi ha gent que no vol veure, vull dir, que ja li interessa no veure-ho, que veu més un atac directe entre un país i un altre, o una infraestructura estatal com és en aquest cas el Estat Islàmic, perquè no té un territori definit. Però és que aquí hi ha alguna cosa, que és que insistim que són persones que han nascut a Bèlgica, que per tant són europees, i són aquests els que estan perpetrant. Ja sabem amb el tema de que poden estar condicionats o no pel que hagin vist a la formació que hagin fet a Síria on sigui. El tema és que això no és nou, o no s'ha vist des dels aldarulls de França de fa 15 anys, en què les zones cremaven cotxes. aquí alguna cosa passava i va quedar...
La marginació de grups col·lectius amples en les nostres ciutats europees, que és amagat i és ocult i que no es veu...
Però no és una cosa de
és
fora.
És un niu es cultiva, és dir, la reacció aquesta, que algú que després els hi menja el coco, diuen, aquí m'han marginat i jo ara responc, hi ha una ràbia i una contra el sistema, és una altra manera de reaccionar, que abans es canalitzava doncs per la política tradicional i ara doncs no, ara es fa.
Els dos germans que sembla ser que van morir a Bèlgica, dic sembla ser perquè no ho sé segur, estaven fitxats per la policia, però per petits urs,
sí.
No perquè fossin de cap mena de secta. Eren ladronzuelos, petits ladronzuelos. Per tant, jo penso que aquí hi ha moltes coses a esbrinar. Nosaltres no en sabrem mai, perquè, entre altres coses, els que en saben més segurament són els serveis de seguretat israelians i no diuen res. Però, a veure, la manca de diners, la necessitat de diners, el que hi paga... No, jo què sé.
Però ho dic en el sentit de... Hi ha hagut uns certs avisos fa un temps... I això no s'ha canalitzat, o almenys sembla que no s'ha canalitzat de la millor manera, vull dir que el que fa l'efecte que queda tot en l'observància de no podem... És veritat que si algú vol atemptar, és per molta seguretat que tinguem, és molt probable que aconsegueixin almenys fer soroll o fer molt mal, com ha passat ara, però... És inevitable, en una estació de metro en què es mouen milers de persones durant el dia, en un aeroport que és un hub d'Europa en connexions internacionals, si algú vol fer mal, segurament ho aconseguirà. El tema és tot aquest treball, tots aquests avisos que hi ha a nivell social, a nivell d'exclusió social, a nivell de problemàtiques de convivència, tots aquests avisos sembla o dona l'efecte que no s'han canalitzat correctament. No sé si per falta... com dèiem, d'una posada ferma d'Europa en aquest sentit, perquè això està menjant amb patates, i ho estem veient, perquè entre Turquia, els països a l'est que havien d'haver ingressat a la Unió Europea i que això ara ja ha desmuntat absolutament el procés, per exemple, d'Hongria que havia de seguir, o de Croàcia. No sé.
Jo volia dir una cosa. Nosaltres, jo crec que durant molt de temps s'ha fet una lectura relativament simplista, o absolutament simplista, de dir és que aquests van 300 anys endarrerits a nosaltres, o 200 anys o el que sigui.
Sí.
I està vist que no és un tema cultural, perquè aquests senyors eren francesos i havien tastat la cultura.
S'han format aquí, cultura, aquí, han anat a l'escola aquí.
I s'han estimat més l'altra cultura. És a dir, si nosaltres pensem que la nostra cultura és el desideratum i que tots els altres ja s'apuntaran, bueno, doncs aquests xavals s'havien format aquí, tenien ja la nostra cultura, o podien...
Però de terroristes també n'hi ha d'anglesos i de francesos, sí, sí. I d'espanyols,
llavors,
i de catalans.
Dius, és un tema econòmic? Pues jo no ho sé, el Bin Laden em sembla que era ric, jo no.
Amb els seus, les famílies Bin Laden està construint, sí. Les...
Per tant, és un tema econòmic, tampoc és un tema
Saudita,
econòmic.
A l'Aràbia Saudita, totes les grans estacions de tren que estan fent...
Fixa't que vas excloent les causes, i estic d'acord amb el que deia el Josep Maria, no? Que dius, bueno, saps què passa? Que aquesta gent així dels guetos o d'allò els tens amagats. I jo recordo quan va venir, em sembla que va venir el Pau, quan era l'Año Santo, em sembla que era els anys 50 o 51, que va ser quan aquí a Barcelona van foragitar a tota la gent de les barraques, la van enviar uns cap a les planes, els altres cap a una altra banda, perquè aquí quedés que això no es veia, que aquesta és la cara fosca d'allò. I clar, aquí amaguem una mica les barrigues.
Jo l'extrema dreta, més extrema dreta i més fatxa que he conegut els últims 10 anys ha estat un col·lectiu de gent a Dresde i un altre col·lectiu de gent a Bèlgica.
Segurament.
Caçadors que tenen les seves seus socials. Una cosa que em va esvarar.
També hi ha l'ultradreta.
A mi em preocupa és les conseqüències que té la situació actual. És a dir, Europa se sent amenaçada, no sap com actuar, com reaccionar als valors tradicionals doncs, de democràcia i de valors humans i de drets humans estan en interrogant, i això facilita la reacció de l'extrema dreta, o de la dreta, sí, entre cometes, per dir aquí el que es necessita és mà dura.
Sí.
I per tant, doncs, rigor, disciplina, seguretat, per damunt de tot. Les enquestes que estan circulant, inclús a França, vull dir que potser és el país, doncs, que teòricament, doncs, és un, la pàtria o el referent de llibertat i democràcia, es veu claríssim que la dreta de Le Pen està a un pas d'arribar al poder.
Sí, sí.
I això és la dreta, i això pot passar a qualsevol altre país. I per tant, aquesta Europa ideal que nosaltres havíem somiat i que, doncs, això s'està esmicolant. I aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
I després, això que dèieu dels refugiats, resulta que els països veïns, el Líban i no sé què, han acollit ja 4 milions de refugiats d'allò, i nosaltres estem encara mirant no sé què, a veure, que si el Puigdemont ha dit no sé què, llavors això està malament. Ara sembla que, home, però jo crec que davant d'una cosa així ens hi hauríem d'abocar tots. A mi em sembla una falta d'humanitat, a mi em sembla escandalós el tema.
A mi em sembla escandalós que se n'hagin d'anar del seu país.
A mi, primera,
perquè els estan atacant.
Primera.
Perquè jo crec que ningú se'n vol anar del seu país,
ningú,
si no el fan fora, diguéssim.
Primera és aquesta, tens tota la raó.
I per tant, el primer que s'hauria de fer és acabar amb aquella guerra.
Jo valoro molt les paraules, en aquest cas, del Papa, quan va parlar, sí, doncs, de Setmana Santa, que va dir, escolteu, sí, aquí hi ha, doncs, uns refugiats i una gent amb les cares, doncs, amb la tragèdia al damunt, i Europa s'ho mira, és a dir, els pilats que renten les mans, deia, sí, per part dels governs d'Europa. És a dir, la gent s'ho mira i tal, però diu, escolta, tu, a mi no em toca, a mi, doncs, deixeu-me i poso parets i poso murs perquè no entrin aquesta gent, o els torno. És a dir, estem tractant aquesta... Jo que us deia, l'experiència aquesta de veure, recordar els exiliats, sí, sí, espanyols de la Guerra Civil del 36 i veure que està passant el mateix, i nosaltres, doncs, aquí mirem cap a un altre costat, o mirem, doncs, dir que ho arreglin nosaltres. Ara, hi afegeixo el tema aquest, és a dir, la violència que hi ha en aquests països, a Síria, o, doncs, està alimentada també per la cursa d'armaments, per la comerç d'armes que estava mantenint a Europa també, vull dir, fent la vista grossa, i la hipocresia que hi ha en aquest sentit.
Jo no sé si heu tingut la sort o la desgràcia de veure els camps, els camps de concentració, ells li diuen un altre nom, que hi ha a Israel amb els palestins a dintre. Allò és un cultiu, sí, de...
Odi.
D'odi.
Clar.
Allò és un cultiu d'odi, perquè camions d'aigua al mig, perquè no hi ha aigua, estan al mig del desert, entre Jerusalem i Jericó, i no els hi deixen ni sortida d'un camp de concentració. Allò és un camp de concentració. A veure, per tant, som tots plegats molt falsos.
Sí, hi ha una hipocresia molt gran.
Molt falsos, vull dir, ens acostumem a volem viure bé, volem estar bé, i no volem saber d'on ve, jo què sé, les piles del rellotge o les piles de l'ordinador, i algú està matant per aconseguir aquestes coses. I sobretot les grans empreses i les grans indústries tenen coses molt poc clares, jo diria. I, a veure, ens hauríem de fer mirar tots plegats una miqueta. Mentrestant ens anem barallant.
Sí, sí, curiosament, d'on arrenca això? Arrenca, bàsicament, doncs, potser el punt d'arrencada és la guerra d'Iraq. Vull dir que a partir, sí, sí, d'aquí, doncs, es destrossen... Que hi havia un dictador, sí, però a partir d'aquí s'ha anat creant, vull dir, no hi ha hagut capacitat per refer un país, doncs, destrossat.
També
per,
ja hi ha hagut un tema, no aprofitar les oportunitats que hi ha hagut amb la revolució, la primavera,
sí,
àrab.
Sí, això també és raó.
Allò era el moment, en molts països, el punt d'inflexió, sí, per acabar vegades, amb certes tiranies.
Sí, però de vegades també exportem un model d'Europa, que potser no és ben bé el que toca per la manera també de ser, veritat, i les, sí, tradicions i la cultura i tal, i volem imposar un tipus, entre cometes, de democràcia així parlamentària i tal, i dius, bueno, això potser no és el sistema i el model.
Sí, però si hi ha revoltes o si hi ha revolucions en algun país és per canviar alguna cosa. El problema és,
sí,
que
Síria...
en comptes de canviar-la, crec jo, per fer més lliures, digue-li democràcia, digue-li democràcia.
Síria era un país ric, era un país
però,
ric.
Però a Síria van estar a punt de carregar-se el Bashar al-Assad, no? Està a punt. I al, sí, final ara l'aguanten. A Líbia es van quedar al Gaddafi, però després allò no hi ha qui ho arregli. En canvi, doncs, fem la vista grossa amb Aràbia Saudita, que és el país més dictador i més brutal que hi ha, doncs, de repressió de la dona i de tot. Això ningú s'atreveix a tocar-ho perquè també hi ha interessos econòmics, petroliers, etc.
La desgràcia que tenen aquests països com Líbia és que tenen petroli, sí, precisament, i gas. I hi ha molts interessos. A veure, jo recordo quan jo era molt jove i feia antropologia, vaig tenir contactes amb la Sorbona, que és la càtedra d'antropologia més important que hi ha a París. D'allà va sortir un personatge que es diu Khomeini. I va sortir d'allà perquè als francesos els interessava molt on anava a espetegar el petroli del país. I per tant, a veure, no ens enganyem, que no som innocentes cabellos caídos tots plegats.
Això vol dir que hi ha interessos que marquen les relacions internacionals, hi ha interessos molt,
molt forts. Molt forts.
Però mira, amb el cas de Khomeini també i amb el tema d'Afganistan, si no recordo malament, són amb els cops d'estat que anaven contra la reialesa en les zones d'aquells territoris, sí, de Pèrsia, de Mesopotàmia... Que,
sí, però els salts hi venia tot el petroli als americans i quan va venir el Khomeini els hi va vendre els francesos.
Ah. És el que vull dir que hi ha, però mira, hi ha canvis...
Quin canvi hi ha hagut a l'Iran en aquests moments? Es considera doncs, que es tornen a fer els ponts de relacions i tal, hi ha una evolució, hi ha
americans.
Uns pactes amb els americans, bueno, amb els americans, i en el fons, doncs, però hi ha hagut un canvi relacionat segurament això, amb que hi ha hagut pactes econòmics pel mig que han ajudat doncs, a pacificar les relacions internacionals en aquest cas. Però en canvi en altres països no, n'hi ha manera, vull dir que...
També molt expectants amb el tema de Tunísia, precisament on començaven aquestes revoltes, revolucions per canviar alguna cosa.
Fràgil,
s'ha acabat amb, precisament un dels països amb el turisme com a font d'ingressos prioritària del país.
Però...
És bàsicament ja inexistent pel que deien l'altre dia, vull dir... El que li diria, també
només em sap greu perquè el Felipe González s'hi ha fet una casa en allà. No sé si té res a veure, però...
No sé.
Jo vaig tenir ocasió d'anar-hi fa un parell d'anys i hi havia ja molts hotels d'aquests de 5 estrelles tancats, molts ja, en aquell moment.
És que precisament Túnez només pot viure del turisme. No té riqueses
tant
naturals.
Tant al nord, doncs, a platja, com al sud, al desert, doncs, hi havia turisme, però això, diamanta, però pels de fora, no? És a dir que...
És la qüestió de, quan parlem de Gaddafi o d'altres personatges, és evident, no hi havia guerres, no, hi havia, no sabem si hi havia conflictes, ni hauria d'haver segurament interns, però no sabem... És a dir, el preu de si algú decideix ser més lliure, entenem, els ciutadans decideixen derrocar l'establishment, doncs, per molt bé que visquin o tinguin negocis, si volen una altra cosa o intenten aconseguir, el problema és quan això, diguéssim, acaba resultant una altra història, que és tot el que ha passat i acaben sent les mateixes víctimes que sortien les mateixes persones que sortien al carrer, les pròpies víctimes de l'intent d'intentar canviar les coses. Bé.
No sé si ho som capaços d'entendre-ho, però que estem en una etapa diferent. És a dir, hi ha els conflictes ara són globals.
Sí, està clar.
I la política és global, i la seguretat és global o no és. És a dir, hi ha una expectativa, dir, el fet de cada país doncs, arreglar-se els seus problemes, doncs això ja no. És a dir, estem tan... Hi ha tantes interferències que no es poden resoldre els problemes, entre cometes, nacionals, sense estar vinculat doncs, amb una dimensió. Avui hi ha una reunió, em sembla, als Estats Units, no? Sobre veure què fem amb l'energia nuclear. La por, l'amenaça que diuen que hi ha d'Estats Units ho posat damunt la taula,
que el de Corea del Nord em sembla que hi ha
atemptat nuclear. Sí. No? I per tant, de què fem, quines mesures prenem? És a dir, els països ens sentim o se senten amenaçats i no saben ben bé per on pot venir, diguéssim, l'enemic, ni... I llavors l'aposta per dir fem-ho tot a base de legislació estricta, de seguretat, de repressió, etc., o intentem a veure quin canvi cultural es necessita col·lectiu.
De fet, fins al dia d'avui, els únics que han tirat una bomba atòmica a sobre la població civil són els americans, per això, eh? Sí. Els altres no s'han atrevit.
Jo, de tota manera, quan vaig sentir el Jorge Fernández Díaz que parlava de més seguretat, més no sé què, dic, així no s'arreglen les coses. Les coses no s'arreglen així. Jo comprenc que...
No s'arreglen, però a la vegada tots tenim la confiança. Escolta, han detingut aquell,
sí,
l'han pescat, i dius, com és possible que hagin anat a buscar...
Això sí, això sí. No, 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 no.
Vol dir que hi ha un servei d'intel·ligència,
sí,
que no és fàcil això, però hi ha tota una infraestructura que desconeixem, i que, però que... te n'adones o tens la impressió de que és necessària, és dir, i que potser en aquest cas, deia, Bèlgica no ha sigut capaç perquè no ha tingut problemes fins ara,
o perquè no ha volgut,
però ja veuràs com començaran, és dir, a plantejar-se moltes altres, home, coses, que França ho ha tingut, i Espanya també
és bastant fort. Jo m'he trobat a l'aeroport de Frankfurt, que com sabeu és d'aquells que per anar d'una terminal a l'altra has d'anar amb un, sí, tren per dintre, pres per tanquetes i ple de soldats tot a l'aeroport, vull dir, i no, jo no sabia,
no què,
que hi havia cap mena de revolució allí. I a l'estació central de París plena de soldats amb armament, i tampoc sabia que hi havia cap atemptat en aquell moment a París. Per tant, d'alguna manera algú se n'assabenta que hi ha alguna cosa.
Però consideres que això és bo? Que és necessari? Que s'ha d'invertir en aquest terreny? Ens dona més seguretat i més tranquil·litat saber que això funciona?
No, a mi veure aquelles tanquetes al mig de l'aeroport no em donava cap mena de seguretat, al contrari. Però és que anar per Jerusalem i tenir a la taula del costat quatre senyors amb els fusells a sobre la
o
taula...
O
en l'autobús que el portes al costat, tampoc em dona gaire seguretat, diguéssim, eh? Vull dir, es torna boig i...
De tota manera, jo crec també en la col·laboració de la societat civil.
Sí.
Perquè al final, qui va enganxar no sé què va ser el taxista.
Sí, però es va equivocar.
Yeah. Bueno, es va equivocar no sé què.
No sé
es va equivocar amb no sé què, perquè allà a dalt a l'hotel van trobar...
Potser sí que anaven al taxi, però aquell se'n va anar.
A dalt de l'hotel van trobar la maleta amb el de llonces o tal, vull dir...
Però això vol dir que també actua la justícia? En aquest cas sí, no sabem, però... Entenc que si es va equivocar, es va equivocar. Vull dir, algú ha dit que s'havia equivocat i aquest senyor potser és innocent.
A la mateixa hora hi han registrades trucades de telèfon a casa seva i això està controlat per la policia, que en aquell moment de l'atemptat el senyor aquest era a casa seva.
Per això, vull dir que també...
Precisament
una de les coses conflictes amb les lleis antiterroristes, en el cas d'Espanya, en què se suprimeix, per exemple, la presumpció d'innocència, és l'aïllament moltes vegades d'aquestes persones. Jo crec, vull entendre, en un problema tan complicat, si realment deixen anar aquest senyor, és que realment és innocent, no? Perquè...
Jo l'experiència que tinc és en policia local, i les policies locals, quan hi ha algú que passa droga o algú que fa una malifeta amb un banc o no sé què, saben on anar a buscar el que ho ha fet, perquè el coneixen, saben qui és. Per tant, a veure, alto standing suposo que deu ser a un altre nivell.
Sí, però insisteixo que és molt important la col·laboració de la societat civil, que són els que d'allò, el servei d'intel·ligència diu, són importants, però que la gent et vagi ajudant també és molt bo.
Doncs només ha d'apuntar un tema, l'Associació Catalana de Municipis,
sí,
de la qual forma part la nostra ciutat, ha adreçat una carta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al comissari europeu d'immigració, Dimitris Avramopoulos, en mostra la predisposició dels ajuntaments a col·laborar en l'acollida de refugiats, comentaven una mica... És inevitable barrejar amb dues coses, perquè van una mica agafades de la mà la crisi, com deia, dels refugiats, amb tots la problemàtica diplomàtica, política i armamentística que hi ha en aquests moments entre Europa
jo
i el Pròxim Orient.
Jo li preguntaria a la Federació Catalana de Municipis i a l'Associació Catalana de Municipis perquè no s'uneixen d'una vegada.
Evidentment.
Perquè tenen els mateixos ajuntaments i tots paguem quota a les dues.
Sí, sí, que hi ha hagut una època en què hi havia aquesta diferència.
Em sembla un escàndol.
Fa poc s'anaven a unir, fa 4 mesos o 5 semblava que l'eufusió estava feta. Ara, a mi m'agradarà saber què ens explica la Soraya Sáenz de Santa Maria. També ens fotrà bronca?
Demà?
Sí, perquè dius que han escrit una carta al Buc i al de Llonses.
Sí, bé, és una mica el que passava l'altre dia.
Ens fotrà bronca la Sáenz de Santa Maria.
Aquesta senyora, per què no està a casa seva?
Jo que sé, filla.
Moment de declaracions que hi havia també l'altre dia, perquè un va dir que Catalunya podia acollir immigrants, l'altre va dir que no era aquí per decidir-ho, els altres van dir que aprofitaven la qüestió per instrumentalitzar temes polítics. Bé, també passa en un moment de 100 dies sense govern que sí, és així, eh? Sí, que es nota, sí, passar aquí a Catalunya, sí, la que un diu A i l'altre B, de seguida hi ha una espècie de pollastre apuntat sobre la taula, però ho dic perquè ha estat habitual, eh? En aquests 100 dies, quan algú diu alguna cosa des d'aquí...
Em sembla que tardarem 100 més a muntar govern, eh?
Home, i sortint a passejar per Madrid el senyor Iglesias i el senyor Sánchez...
Un altre problema, sí. Eh? Clar, tornem a estar amb un atzucac que aquí vam viure'l aquí a Catalunya i ara vivim a Espanya, no? Jo penso que això no està resolt, encara que hi van fer doncs, tota aquesta escenificació doncs, d'aproximació, cadascú, doncs, jo penso que cadascú intenta salvar la seva imatge de cara doncs, a una campanya electoral que
sí, és inevitable
i que no hi ha manera de dir, ningú es vol aparèixer com a culpable que no hi hagi hagut govern.
Pot ser que l'únic que no sàpiga que la resta vol anar a eleccions és Pedro Sánchez, perquè a mi em fa l'efecte perquè...
Pedro Sánchez està preparant també la seva candidatura,
sí?
Està reforçant-se
està
com a...
Com més a que mai persona... vida, si fes una campanya electoral no sortiria tantes vegades
el Rajoy ara està una mica empenedit.
A mi em sembla bé, vull dir que faci campanya.
El senyor Rajoy està empenedit de no haver sortit més els últims 3 anys.
Jo crec que el senyor Rajoy, si no surt, guanya vots. Més que si surt.
Jo, el que va dir el Pedro Sánchez, que va dir, bueno, em vaig trobar ple de raó. El que passa és que, efectivament, després tenen hi ha molt de camí a recórrer, si és que es pot recórrer. Però es veu que diu, estem d'acord amb que ni el Pablo Iglesias i ni jo volem repetir les eleccions. Bueno, doncs això és un gran pas. Ara,
sí, però Pasqual, l'aigua i l'oli no es barregen.
Ja.
I de vegades passa això, és dir, si un diu jo amb Ciutadans no vull saber-ne res, sí. Ciutadans diu jo amb Podemos no vull saber-ne res, el del mig potser és el que guanya perquè doncs, apareix com a l'equilibri, que diu jo estic d'acord amb l'un i amb l'altre, estic capaç o estic disposat a pactar i tal, però l'altre no lliga, i no lliga. És
dir, perquè l'Iglesias va dir que faria un pas al costat, cosa que ja em sembla bé, sí. Però només ell no va dir Podemos.
Bueno, però... No, però això també ho podria fer i algú doncs, ara parla d'aquesta possibilitat de que el que posi també un pas al costat sigui el mateix Pedro Sánchez.
No.
És a dir, jo penso que això no passarà, però es diu com una alternativa, yeah. És a dir, busquem una persona independent i tal, i que, però això és
el que passa que fixeu-vos que en aquí, aquest país, no tenim cultura de pacte, no la tenim, perquè què va fer Grècia? Amb qui es va pactar Syriza? Amb l'extrema dreta?
Sí, sí.
A veure.
Sí, però i aquí hi hauria capacitat, aquí jo penso que hi ha una cosa, hi hauria capacitat del pacte inicial, però després per governar és una altra cosa.
Sí.
Governar forces que són en el fons contradictoris, aquí ens passa una mica
Catalunya. Ara mateix està passant amb la CUP i Junts pel Sí.
És que allò que dius de l'aigua i el...
Sí.
La CUP i...
Vull dir que per algunes coses...
No lliga, tu pots dir, comencem el govern, sí, però després això...
Però també pot ser... forma, no sé, que hauríem de mirar potser altres exemples, en el cas d'Alemanya, perquè és Alemanya i tot i que allà doncs tiren endavant, però tampoc potser coneixem ben bé els petits conflictes que per exemple sí. Vèiem amb la CUP i Junts pel Sí, no? Per algunes però, coses sí, cap problema, però ara amb el tema pressupostos,
quan Pablo Iglesias marca doncs, l'exemple el pacte de la Valenciana, és això, vull dir, hi ha capacitat per fer-ho, sí. Hi ha voluntat, ara després grinyola i un moment o altre peta. Aquí hi ha un problema de partits, vull dir, cada partit en aquests moments estem que internament no hi ha una posició unànime. Hi ha problemes, hi ha conflictes interns al PSOE, hi ha conflictes interns a Podem, Ciutadans encara
com
no
sempre.
Perquè han governat, el PP està carregat de problemes i això doncs els impedeix de fer un tipus de negociació amb llibertat.
No sé si hi ha un problema de partits.
No és lliure de pactar el que ell podria voler, perquè a dins té problemes, i Podemos igual i el PP exactament encara més.
No sé si hi ha un problema de partits o de no partits, perquè
persones,
els partits
també.
No, perquè els partits com el PSOE doncs són partits sòlids que ja tenen les allances i tal, ara sí. Podemos ja no saps aquí
però hi ha lluita per no lideratges interns,
senyors i senyora, ho hem de deixar aquí,
bueno,
arribem...
tu mateix tu t'ho perds, eh?
Sí, no, ens ho perdem tots. Arribarem al punt de les 10. Agraïm la presència de la Maria Sansa, del Josep Maria Balcells i del Pasqual Dussó. Gràcies.
Molt bé, ja.
Nosaltres els deixem ara amb el Sant Quat a fons.
Molt bé.
Vinga.
El gall del monestir.